D'un acte tan natural com respirar depenen moltes coses de la nostra vida. Que dormim bé, que estiguem descansats l'endemà i concentrats a la feina o als estudis, que no tinguem estrès. En definitiva, que tinguem més o menys qualitat de vida. La importància de la respiració, de respirar bé, la coneix bé la Maria Àngels Ferrer, tant que va fundar la primera escola de respiració perquè respirar també es pot aprendre. Ho explica també en un llibre, Dime cómo respiras y te diré cómo vives. Maria Àngels Ferreny, benvinguda a Ràdio 5.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat.
De com respirem depèn com ens sentim, no? No només física, sinó també emocionalment. Digue'm com respires i et diré com vius.
Exacte, correcte. Normalment, a més, nosaltres només utilitzem un 10% de la nostra capacitat pulmonar perquè són hàbits que ja tenim molt induïts i que comencen quan som petits. La prova és que quan alguna cosa ens fa por, el primer que fem és tallar la nostra respiració. I quan ets petit i et diuen esto no se dice, esto no se hace y esto no se toca, tallem. I quan un talla la respiració, també al darrere hi va una posició muscular. És a dir, fes la prova als oients, no?, que pensin què és el que els, no els hi agrada, i veuran com la respiració es talla i la musculatura fa com una mena d'autoprotecció. I a l'inrevers, penseu algo que us agradi i normalment ens surt un somriure, no? I llavors estem relaxant tota la musculatura. La respiració va molt lligada a la nostra musculatura també, perquè al final del cap estem parlant de vida. Aquí el que no respira no dura molt.
O sigui, es tracta no només de respirar amb els pulmons, sinó amb tot el nostre cos, no? Amb la musculatura. És molt important, crec, la postura que agafem,
sí,
no?
Exacte. De fet, la postura és la que ens permetrà que puguem oxigenar correctament, inclusiu la part de baix dels pulmons, que és la que no, normalment per la postura i per la manera de respirar no hi arriba. I té que veure molt, llavors, amb la capacitat que nosaltres tinguem d'haver-nos de treballar no solament pues, les costelles laterals, sinó, evidentment, la faixa abdominal també. No? El diafragma és una medusa. Quan jo inspiro, s'obre, és com un paraigües que s'obre. Si jo no tinc treballat les meves costelles laterals, és a dir, no hi ha mobilitat, el diafragma no es podrà obrir del tot. Per tant, la part de baix dels pulmons no se'n podran omplir. I aleshores ens quedem sempre amb una respiració que queda en la part pectoral, no? I tensem tota l'esquena i tensem tota la musculatura cervical i tensem tota aquesta zona. I això un dia no passa res, doncs tampoc, però amb els anys es cronifica. I aquesta cronificació pot esdevenir en moltes malalties. La principal és l'estrès. I a partir d'aquí, una de les coses quan la gent està en aquest espai d'estrès emocional, perquè és on comença tot, el que primer se sent és, evidentment, una manca de concentració i una manca de memòria. Pensa que el cervell és el segon òrgan que més oxigen necessita. I si no oxigenem bé el nostre cervell, totes les nostres, tot l'aparell cognitiu, no anirà a funcionar al 100%. I a partir d'aquí, llavors, succeeixen molts problemes.
I com hem de respirar? Com podem aprendre a respirar bé? És com una mena de gimnàstica, no?, que ha d'entrar en joc tot el nostre cos, perquè nosaltres, crec que quan neixem respirem d'una manera i després l'oblidem, no?
Sí, per el que he dit al començament. Mm-hmm. Sí, la tallem. El nen petit, davant d'una situació on l'autoritat li està dient no a algú, el primer que fa és, evident, tots els humans, el primer que fem és tallar la nostra respiració. Si això es cronifica i es converteix en un hàbit, doncs, evidentment, estem generant una sèrie d'hàbits que, a més, són limitants. Si limito la meva inhalació i limito la meva exhalació, que, per cert, és la part més important, també, perquè és una excretora, pensa que és la part excretora d'un 70% de les toxines del cos, és l'exhalació. Si inhales, per exemple, si inhales en 4, que és un bon consell, exhala sempre el doble, exhala en 8.
Aleshores, parlant de segons. Comptar un, dos, tres, quatre?
Hi ha un truquet uh-huh. que jo sempre faig servir, que és que per això en diem la coordinació, tot el que és la coordinació, la respiració coordinada amb el teu ritme cardíac, no? Si tu pots coordinar això, el que estàs fent automàticament és calmar tot el teu mapa emocional d'angoixa. Llavors, respirar bé requereix simplement de sentir que estàs agafant aire i que tens consciència de què fas. Si te'n dones compte que bellugues més el pit que la panxa, vol dir que estàs respirant només pectoralment. Te'n donaràs compte que llavors també els teus pensaments són molt ràpids, les teves paraules són molt ràpides, les teves accions són molt ràpides, fas 10 coses alhora, però no n'acabes poder mai ni una.
Mm-hmm. Aleshores, sí, hem de respirar amb el pit i també hem de respirar amb la panxa, hem de respirar
sí,
tota la vegada,
respirar,
no?
Exacte, hem de respirar. La que nosaltres practiquem és la diafragmàtica, que inclou, evidentment, el control amb to de la meva faixa abdominal, amb la qual estic protegint les meves lumbars. Les lumbars és la zona de les pors, amb la qual m'ho estic treballant, estic fent musculatura interna, i implica les meves costelles laterals. Aleshores, normalment en ioga i en molts llocs diuen que s'ha d'omplir la panxa. Nosaltres ho desaconsellem al 100% perquè, primera, estàs dilatant tot l'abdomen i estàs fent que tota la teva, si no hi ha aquest to abdominal, estàs fent que tots els teus budells caiguin damunt del sòl pèlvic. Mm-hmm. Aleshores, clar, aquí hi ha tot un... No tenim temps per explicar-ho, però ja en el llibre ho expliquem molt bé, què succeeix quan jo estic fent una respiració omplint la meva panxa d'aire sense aquest to abdominal, sense poder mantenir aquesta faixa abdominal tonificada. Aleshores, aquí és on hi ha moltes malalties que venen donades per això i que són molt poc conegudes aquí, perquè en els països anglosaxons i Orient, aquestes tècniques són molt conegudes.
Tot això es pot conèixer, tot això es pot aprendre, però quant de temps necessitem per fer un curs d'aquesta mena, per aprendre a respirar bé?
Bueno, mira, depèn del teu compromís amb tu, perquè evidentment nosaltres no utilitzem les tècniques com a tècniques, sinó que utilitzem les tècniques per portar la persona a la consciència d'algo tan simple com estar viu i que, com al començament hem dit, molt poca gent té consciència de que està viva fins que no li passa algo i llavors diu, ai, caram, no valorem les coses fins que no les perdem. Aleshores, això depèn de la persona. Tenim cursos des de 12 hores, que és un petit tastet, fins al postgrau de 2 anys amb 250 hores de pràctiques, no? Perquè el que més ens costa als humans és tenir consciència del nostre present. Ens costa molt valorar el que tenim. Normalment estem sempre valorant el que no tenim. I això fa que, evidentment, la meva respiració sigui ràpida i curta i angoixant, no? Perquè, clar, si només em fixo en el que no tinc i no valoro el que sí tinc, no tinc tampoc capacitat, llavors, de poder valorar. I, per tant, la meva inspiració és completa, no? Respirar vol dir viure. Mm-hmm. Res més, és molt simple. Però vivim en una societat tan... primera, altament tecnificada, i segona, amb tantes presses que ens hem oblidat de coses tan simples com és el sentit comú, el sentit del procés, tot té un procés, i el nostre instint. I aquestes tres coses estan en el cos, que en aquesta societat està també molt oblidat el cos, no? Es prima la ment i no el cos.
Tot això és molt emocional, veig, molt psicològic també. Com se li va ocórrer la idea de crear una escola de respiració, Natura Respira 3.0?
Bueno, mira, jo vinc del camp premsa científica, ho vaig deixar tot, me'n vaig anar a l'Índia i a la tornada em van dictaminar una fibromiàlgia i a més em deien que podia... suposo que en aquells moments no tenien molta noció, era molt recent i el metge va dir que podia acabar amb una cadira de rodes. Jo tenia 37 anys. I a més me'n recordo que em va posar tota una sèrie de pastillaments, no? I jo vaig dir que no. Casa meva, la cultura de casa meva ha sigut precisament tot el contrari. I per tant vaig dir que jo no em prenia res. I vaig començar a practicar el que havia après a Índia i altres tècniques de corporals com la tècnica Alexander. I els resultats varen ser espectaculars. Quan jo vaig tornar, el metge em va dir, mira, no sé què estàs fent, però continua. De fet, el que vaig canviar amb la respiració va ser els meus patrons mentals de pors, no puc, no sé, etcètera, etcètera, no? Aquell diàleg intern que mantenim, que mai és a favor nostre, sempre és el contrari. I el donar-me en compte de que hi havia una gran víctima, de que sempre es queixava per el que no tenia, que s'havia anat inclusiu a la Índia buscant, vaig poder parar i començar a valorar el que sí tenia. I no era material, sinó que tenia, a pesar de la malaltia, dos mans, dos peus, dos ulls, un sostre, menjar, etcètera, etcètera, etcètera. I això, tan simple i tan tonto, em va començar a calmar l'angoixa de lo que no tinc. I el començar a respirar-ho i oxigenar-ho i recol·locar bé el cos va començar a canviar la meva actitud enfront a la vida. I aquest canvi d'actitud enfront a la vida va ser el que va remetre la meva malaltia.
Sí, tema, sí, perdona, Maria Àngels, aquest tema de la respiració funciona aleshores en temes, en malalties tan, tan importants com la fibromialgia, m'estàs dient.
Bueno, la vida funciona amb tot. Quan hi ha malalties perquè no hi ha vida. Uh-huh. O hi ha molt poca vida, no? De fet, no sóc jo, ho diuen metges bastant reconeguts, com és l'Otto Warburg, que és una línia que nosaltres treballem. No sé si la pronunciació del Warburg l'acabo de fer molt bé, però bueno, no sóc alemana. Ell era biòleg i l'any 1931 va rebre un Premi Nobel per descobrir la relació que hi ha entre càncer i oxigen. Tu només has de fer aquesta simple deducció. Si no hi ha oxigen, no hi ha vida. Per tant, a un lloc on no hi ha vida, què creus que hi pot haver-hi?
Uh-huh. Escolta'm una cosa, a qui va adreçada la vostra escola? Gent de qualsevol edat o només adults, també els nens, perquè se sap que quan són petits aprenem millor?
Sí, tenim de tot. Tenim mestres que treballen amb nens de 5 anys, que apliquen aquestes tècniques perquè els nens, sobretot els nens hiperactius, perquè els nens es puguin relaxar i els resultats que tenen són absolutament increïbles. I tenim a Barcelona, tenim pues, gent de 70, tinc en concret una parella, un matrimoni que ella té 73 i ell 75 i té Parkinson i estan molt, molt contents per poder estar fent això, no? Perquè amb ell se li ha reduït bastant. Està molt content, té molta més tranquil·litat en la mà. Sembla, si no m'equivoco, que és la dreta. Però, clar, repeteixo, és que la vida és per tothom. De fet, no, o sigui, tècniques sense consciència no et serviran de massa perquè te n'encansaràs. És mental. Mm-hmm. Quan tot això ho baixes al cos i te'n dones compte de què significa recol·locar bé el teu cos i què significa oxigenar bé el teu cos, te'n dones compte de que hi ha algo que fins que un sempre ho nota i ho sent, però que per les raons que sigui, jo penso que és la vida que portem, doncs se'ns han oblidat, ens hem quedat com desconnectats, el cap va per una banda i el cos va per una altra. I aleshores, si no hi ha una coordinació entre cap i cos, difícilment podré jo coordinar què vull, com ho vull i de quina manera ho vull, perquè estaré sempre preocupat en comptes d'ocupar-me. O sigui, és una actitud.
Si ho entès bé, es tracta de connectar cos i ment, d'oxigenar molt bé tant el cos com la ment, respirar bé, això ens permetrà estar, doncs, tenir el cap més clar, estar també més a gust amb nosaltres mateixos,
sí,
estar més sants i més feliços. No?
Exacte, sí, valorar el que tenim, repeteixo. Mm-hmm. Valorar el que tenim, però si jo estic en la ment, sempre, allò, en anglès es diu worried, no? Si jo sempre estic preocupada, vol dir que estic o en el passat o en el futur, però no pas en el present. Si jo estic en el present, estic en el meu cos. Si estic en el meu cos, puc trobar solucions als problemes.
Maria Àngels Ferreny, gràcies per estar amb nosaltres, explicar-nos totes aquestes coses que estan recollides en el llibre Dime com respires i te diré com vives i que també es poden aprendre a l'escola Natura Respira 3.0. Moltes gràcies.
Amb tu, moltíssimes gràcies. Molt bon dia.